Esteu escoltant Catalunya Religió.
Som dijous 9 de desembre de 2021 i esteu escoltant la rebotiga de Catalunya Religió, aquest espai de tertúlia i comentari amb els periodistes que som a la redacció. Saludem a la Glòria Barrete, en Roger Vilaclara i en Jordi Llisterri. Com anem?
Hola.
Adéu, Pasquart.
Setmana de Sagrada Família, monogràfic i portada a tota pàgina, que dirien. Normalment al web no acostumem a destacar temes així tan amb aquesta dimensió, però no som nosaltres només, sinó que tots els mitjans han fet portada avui amb la Sagrada Família, amb aquesta il·luminació de l'estel de la Torre de Maria, que va culminar fa uns dies, no? Es va instal·lar la setmana passada, o fa ja 15 dies, el temps passa molt ràpid.
29 de novembre.
29 de novembre col·locaven l'estel i aquest dimecres, dia de la Immaculada, es va il·luminar amb bastanta expectativa, gent al carrer. Els que vau ser dins també hi havia... No sé com descriure-ho, Jordi, tu que hi eres, que es va viure dins de la Basílica.
No, potser una prèvia, com que estem en aquest espai de la botiga, hi ha una cosa que tenim els periodistes, que és que treballem diumenges, festius, caps de setmana i quan passen les coses, i aquests actes, per exemple, estaven anunciats, però n'hi ha d'altres que et passen de sorpresa i, per tant, doncs, perdó per la paraula, però pringues, toca, forma part del nostre ofici, si vols tenir un horari fix no et facis periodista en general. Però tenim una altra cosa, que són uns privilegis, com poder estar, doncs, per exemple, en el cas d'ahir, doncs, amb tot el que van ser els actes de la Sagrada Família, doncs, poder-hi estar dins, poder-ho veure des d'un bon lloc. A més, hi havia una cosa que era lògica i raonable, que és que la gent que seguia la missa a les 6 de la tarda des de l'interior del temple, a quarts de 8, quan es anava a fer l'il·luminació, com que ja el carrer estava ple, si en aquell moment haguessin sortit 3.000 persones de la Basílica, s'hagués quedat un embús, i més enllà de també la qüestió de seguretat, tema Covid i tot això. Per tant, la gent que va seguir la missa ho va haver de veure la il·luminació des de les pantalles, tot i que ho tenia, diguem, a sobre dels seus caps, però evidentment des de l'interior de la Basílica no es veia. I en canvi, doncs, veus que estem de periodistes, doncs podem estar dins, podem estar fora, podem disfrutar-ho tot. De fet, tant el Roger com jo vam fer vídeos allò amb el nostre mòbil, que evidentment no podien superar la qualitat de la emissió televisiva que va fer en Gran Dignitat TV3, però que és una experiència personalment, doncs la veritat que és molt emotiva. Per tant, disculpeu que ho personalitzi, però és que com que avui vinc una mica beatificat de tot el dia de la Sagrada Família, també expressar aquest privilegi que tenim.
També ho deia en Víctor Rodríguez, que va estar-hi, que avui també ha publicat una peça sobre el Magnificat que va estrenar per l'ocasió amb Martí Mont, i ell explicava això, no? La sensació d'estar vivint un capítol important de la història, no? I de ser-ne protagonista, del fet d'estar allà entre la gent. I això ho deia, diguéssim, entre nosaltres, no és que ho hagi publicat a l'article, però que també recomano que el llegiu. Si no vau seguir la peça que es va tocar ahir, doncs val la pena també llegir aquesta petita crònica musical.
Està molt ben descrit, ja, en el vídeo que hi ha de la missió, de tota la cerimònia d'ahir de la tarda, tant del matí com de la tarda, està disponible el vídeo, però amb la de la tarda, doncs, al acabar la missa també es pot sentir sencer la interpretació del Magnificat que va fer l'Orfeo Català.
Més coses.
Més coses. Jo el que diré, que com a moment més impactant, evidentment hi ha l'impacte d'encendre la llum, no? Que al final és un segon, No, jo esperava també potser que fos més gradual. Hi havia la gradació de que primer s'encenia el llum de la torre, que a més és la primera torre que té una llum, diguem, pròpia, no externa, sinó que surt de la mateixa torre, i després el moment, doncs, de la il·luminació de l'estel, que és molt puntual, no? Però el que em va cridar més l'atenció d'aquest moment va ser quan sortia el cardenal de la Basílica per anar beneir des de fora la torre, la gentada que hi havia. Tampoc estem acostumats en aquest món, diguem, eclesial, de gaires actes de gran mobilització, però a mi em va recordar, salvant distàncies, òbviament, però em va recordar també el moment de la consagració de la Basílica en Benet XVI, que hi havia tota la gent que cabia dintre la Basílica, a més en aquell moment sense Covid se n'hi van posar el doble gairebé dels que hi havia ahir, però també tota la gent doncs, que d'una manera o altra hi volia participar. No? I al final amb una cosa que no deixa de ser una encesa, que fins i tot fèiem la broma de, escolta, doncs demà també la pots veure, eh? No, o sigui, no, hi ha coses que passen un dia i ja no, si no la veus, no la veus mai més, però tot el Nadal tindrem l'estel encès i, evidentment, doncs fins, espero que fins el dia que ens morim, doncs hi haurà dies que s'anirà il·luminant i la podrem veure. Però les ganes de la gent, doncs, d'estar allà. I això ho entronco amb una idea que també intentava reflectir amb el que hem anat escrivint, també aquesta idea de que de vegades es posa en dubte la continuïtat de l'obra, si té sentit, si allò era l'obra de Gaudí o no era l'obra de Gaudí, si això és un inconvenient pels veïns, si no sé què. Al final, els arguments aquests cada vegada van caient senzillament perquè els fets i la mateixa gent doncs s'imposen que allò és una obra que la gent se sent seva. És una obra que certament no és l'obra de Gaudí, perquè Gaudí aviat farà 100 anys que és mort, per tant és molt difícil que allò sigui exactament l'obra de Gaudí, però Gaudí era el primer que sabia doncs, que estava davant d'una construcció que seria, diguem, semblant a la d'una catedral, doncs, que la construeixen generacions i, per tant, ell va deixar un projecte molt ben definit i molt detallat, però que la realització concreta és obvi doncs, que hi ha hagut la intervenció d'altres persones que han mantingut l'esperit i el projecte de Gaudí, però que no és el mateix la façana del Naixement que la de la Passió, ni serà el campanar de Sant Bernabé, que és el que el Gaudí va veure acabat, amb la resta de torres. No? Però tot això va caient a mesura que la gent s'ho fa seu i ahir jo crec que sobretot va ser un dia on la gent es va fer més seva la Sagrada Família.
Glòria.
Jo just ara, el que acaba de dir el Jordi, no? Els que ho van viure des de fora, des de lluny, gràcies també a poder tenir els companys, en aquest cas el Jordi, el Roger, però em consta que el Jordi va estar pràcticament tot el dia, jo diria que va estar tota la jornada dins la Sagrada Família.
Un abonament,
no sé si ja. Un abonament.
Vas endur el pícnic allà dins.
Però just la part, no? No s'ha parlat tant, jo crec que en el nostre portal sí, de l'acte de cultura popular del matí, doncs quan ara passes una mica la revista, els articles que heu anat fent, no? De la jornada d'ahir, i veus la cultura popular dins de la Sagrada Família, doncs els qui ens hem dedicat a fer castellers, grallers, quan el tema de l'Àliga de la Ciutat et sona, et ressona, els gegants són part de la cultura, doncs a mi realment em va posar la pell de gallina els vídeos petits que tenim al perfil d'Instagram nostre de Catalunya Religió, que suposo que els vas fer tu, Jordi. Només el tros de la gralla, qui ha estat casteller sap del que li estic parlant, eh? Només el tros de la gralla que t'indica que has de pujar i el pilar, doncs posa molt la pell de gallina, perquè dic, jo des de fora m'he emocionat, imagino que des de dins seria molt emocionant veure això, no? Com un acte insòlit, perquè molts cops el que també s'ha dit és que la majestuositat de la Sagrada Família et fa doncs, evitar certs actes poc protocolaris, poc populars, tot molt pompós, i no és cert. I qui ha passat en un concert de Nadal allà, qui ha visitat la Sagrada Família entre turistes, qui ha estat a cerimònies, com és el nostre cas, doncs te n'adones de la polivalència i del significat que pren que la ciutat entri dins. I jo crec que el Jordi ha titulat molt bé, no? La cultura popular entra dins la Sagrada Família, i crec que comunicativament la Sagrada Família ho ha fet molt bé. Perquè dius, tots els anys que hem estat escoltant que la Sagrada Família és un bolet, que els veïns no estan d'acord, evidentment això segur que és real en una part, com a tot arreu, però te n'adones de la potència que té com a barri, no? Que la Sagrada Família demana ajuda a les entitats del barri i el barri es volca, perquè al final seria molt absurd no fer-ho.
Un apunt significatiu en aquest sentit, eh? O sigui, l'Àliga de la Ciutat o els gegants de la ciutat, mira, els hi podia tocar perquè l'Institut de Cultura els hi van dir avall. però els gegants de la Sagrada Família i els castellers de la Sagrada Família, que són gent bàsicament del barri, hi van anar perquè els hi feia il·lusió. Si no, no hi haurien anat, perquè més tots sabem que són coses que la gent no cobra per això. Per tant,
sí.
Només juntant castellers i els geganters,
segurament
fan més gent que l'associació de veïns que diu que està en contra, però que tampoc saps ben bé qui representa o qui és el que està en contra. Normalment tenen mala fama, però no parlem dels comercials de la zona. I treus-hi la Sagrada Família i veuràs que aniran a cremar l'Ajuntament. Vull dir, és que, clar, quan, evidentment que pot haver-hi gent que, i que també està bé que les coses estiguin controlades i que hi hagi una certa fiscalització. Ara, d'aquí ja dona la impressió que la gent està en contra... La gent, que quan un comença a parlar la gent o els veïns, ja comença a tremolar, perquè primer has de saber qui són la gent, qui són els veïns i quan són, i on viuen, perquè de vegades hi ha gent que parla d'això i no viuen allà. Vull dir, per tant, no, això és així, eh? No ho dic per dir, sinó que això passa així. Per tant, la presència ahir, sobretot, d'això dels castellers i dels geganters, per mi és una mostra molt clara de que els veïns aprecien la Sagrada Família.
Va, Roger, que també volies dir alguna coseta.
Sí, bueno, jo una mica com vaig estar des de fora, diguéssim, i vaig seguir, o sigui, vaig estar des de bastant a l'inici de l'Eucaristia, i res, una mica...
L'ambient una mica... Jo em recordava tipus concert, de gent, no? Roger?
Sí, exacte. O sigui, molta gent i això una mica el que dèiem, no? La il·lusió de que... Sí, com que hi havia molta emoció i que hi havia molta gent, no? I una mica tenia aquest sentiment de que xulo, no? Que la gent, que de vegades sembla que siguin quatre gats els que els interessen aquests temes o que de vegades genera una mica rebuig, etcètera, no? I que hi havia molta gent. I penso que fins i tot potser la Sagrada Família no s'esperava que hi hagués tanta gent, perquè, per exemple, si jo vaig trobar a faltar, per exemple, una pantalla més gran, vull dir, hi havia una pantalla, però, o sigui, és que jo crec que molta gent no va poder seguir l'Eucaristia i veure el moment de... Ostres, no em surt la paraula de...
Bueno, clar, el moment aquest més...
Sí, bueno, sí. Exacte.
Sí, perquè de fet els que no estàveu a davant,
la benedicció,
davant,
sí.
Tampoc
la benedicció,
es
podia
veure. Això, volia dir la benedicció, o sigui que aquest moment, clar, hi havia molta gent i jo crec que fins i tot potser la Sagrada Família no s'esperava que hi hagués tanta gent perquè per això, no? Però això com molta sensació de ciutat, no? De sentiment de ciutat i de que com que era un dia, un moment important per la ciutat, per dir-ho d'alguna manera.
I dels testimonis que han anat sortint, de fet, molta gent ho ha dit, que la vivència de nivell de veïns, és a dir, la gent que s'hi apropava, sí que hi havia algun estranger, no? I gent que havia vingut expressament, van treure algun testimoni en altres zones de l'extraradi Barcelona, però també era molta gent dels carrers annexes, no? I al final és aquella gent que cada dia veu una pedra més, no? Que va pujant i tots aquests detalls que conformen el conjunt i té molt de valor, penso, també per la gent del lloc. Això que deies, no? En termes tant de ciutat com de barri.
A part, el fet de... Bueno, jo que ho vaig veure un tros des de casa, allò de posar TV3 i de cop i volta el dimecres, però que era com un diumenge, no?
Un dimecres, diumenge.
Veure el cardenal Omella, que és una cosa que, clar, entre el nostre sector és molt habitual, però penses, ostres, què pot passar, no? I a punt des d'aquí, en positiu, el Francesc Romeu, capellà i en aquest cas periodista, comentarista que van agafar durant la retransmissió, perquè penso, s'ha dit a xarxa, jo ho he vist, però jo vaig tenir la sensació de tot allò que hem reivindicat molts cops, no? Com explicar-li a la gent que potser no segueix aquest tema aquests conceptes que per un altre pot dir i ara això què pinta aquí, no? Per què es diu l'estel de Maria? Per què la torre ha de tenir una alçada concreta? Jo crec que va fer una pedagogia espectacular que comunicativament se li ha de reconèixer el gran vincle i equilibri. Molt bé, molt bé. I jo crec que això, com a Església de Barcelona, però jo crec que catalana, doncs aquest punt que no vivíem potser des de la visita del papa Benet XVI quan va venir a la benedicció de la Basílica de la Sagrada Família, em va recordar una mica això en petit, de dir, mira, per primera vegada la gent li dius l'estel de Maria i tothom sap de què estem parlant, no? Perquè avui, d'alguna manera, en algun moment, algú ha sentit o ha vist a la tele de què estàvem parlant. Està bé.
Estàs dient allò de per fer una bona notícia d'Església de TV3.
Podria ser, podria ser. N'hi ha d'altres també.
N'hi ha de tant en tant.
Exacte, n'hi ha de tant en tant, s'ha de rascar molt i s'ha de ser molt constant el TN, jo crec, per mirar-ho, per saber que sí que n'hi ha. Però sí, sí, costa, costa.
Sí, que jo estic d'acord amb això que dius, que realment un 10 pel Francesc Romeu va ser molt, molt pedagògic i ajuda, la veritat, que hi hagi un llenguatge entenedor, que s'expliqui, que es trobin imatges i paraules per coses que des de fora, doncs, quan un no segueix el tema, poden quedar lluny. Molt bé, Sagrada Família. Hi ha més temes aquí. Un és que... el papa Francesc. Sí,
el
papa
Francesc. No, que no ens deixem el papa ara.
No ens podem deixar el papa perquè, entre altres coses, ningú esperava que hi fos. Sí que algun periodista ens havia dit que hi haurà una sorpresa i ningú va pensar que podia venir des del Vaticà.
Com que estic en un moment exultant, em penjaré una medalla. Jo ho vaig pensar.
Jo ho sabia, no?
No,
a mi
però
em va
quan
trucar,
diuen,
no?
No, perquè s'allargarà una mica, perquè hi ha un vídeo que no estava previst i tal, penses això, té una pinta missatge del papa important. Però certament es va portar amb una gran discreció i de fet, fins al moment en què pròpiament el cardenal ho va anunciar que en aquell moment s'emetria el missatge, ningú tenia notícia certa d'això.
Un missatge del papa que podeu recuperar també al nostre web, entre altres coses, va parlar... es va referir al pla pastoral de la ciutat, cosa que també és com una mica particular o específic, no? del tema d'església que ara hi ha entre mans i de forma més àmplia el sínode, no? De retruc, però és una de les coses que es podrien deduir del que va explicar. Va fer tota una referència a la gent que havia patit per la Covid, va parlar també de... va demanar, no?, que Barcelona fos una ciutat això més acollidora, més pensant en els que pateixen i els més febles, no?, i gent gran i gent que està al carrer. Un missatge íntegrament en castellà, cosa que no, es va trobar una mica faltant. No li hauria costat gaire res massa gens que hagués dit alguna paraula, una salutació i s'hauria ficat al públic a la butxaca.
Sí, però això ho va fer Benet XVI de la Sagrada Família, en aquest sentit va crear escola i quan, per exemple, ve algun cardenal del Vaticà a presidir una celebració, doncs normalment també fa el mateix que va fer Benet XVI. És veritat que aquest papa, amb el tema lingüístic, és un tema que no l'interessa, diguem. O sigui, no és que ell, doncs, si en castellà ja m'entenen, ho fa en castellà, i si hagués sigut un missatge a l'església del Japó perquè passava no sé què, probablement ho hagués fet en castellà o en italià i haguessin posat subtítols. Vull dir que això és un costum habitual que té ell, o quan ha fet viatges a països més anglosaxons, ell no fa discursos en anglès i podria, doncs, mira, a través de transcripció poder-ho fer. Però això és una cosa que feia molt Joan Pau II, que també feia Benet XVI, però que aquest papa amb aquest tema lingüístic no hi té cap, diguem, interès especial.
Sí, però trenca una mica amb la imatge que tenim d'un papa proper, no? I que sap i domina el llenguatge i sap com arribar en proximitat a les persones.
Però
i
bueno,
penso,
és el mateix...
Si no és ell, algun assessor li hauria de poder comentar que aquest és un tema important.
Però del tema lingüístic mateix, el que estem acostumats a la benedicció Orbi et Orbi de Nadal i de Cap d'Any amb 200 idiomes, i això s'ha eliminat. Que ha caigut de l'agenda aquest tema i estic d'acord amb tu, que s'hauria de recuperar, però mira, no, ningú és perfecte.
Sabeu aquestes imatges clàssiques d'anar a un concert amb un grup que ve de fora i et diuen «Bona nit, Barcelona!» i tots allà. Ui. Bueno, doncs
ara,
és
ara,
aquest punt que jo crec que diu la
molt perillós,
Però dic, no, tampoc cal saltar cap al públic, vull dir, no tot s'ha d'agafar dels concerts, però vull dir, allò que ha dit la Laura és aquest punt tan absurd que algú li podria dir, de dir, miri, segurament només amb aquest apunt la gent estarà molt més agraïda i el missatge arriba igual, però penseu, ara la propera vegada que sentiu algun concert i pensareu que no és tan difícil fer-ho.
Molt bé, deixem aquí Sagrada Família, si us sembla. Sí, en Jordi, vols dir més coses?
En Jordi va estar hores
acabat.
I vol dir
en
més
Jordi
coses.
En Jordi no ha acabat i en té per mitja hora, va.
No, sí que un apunt final, dues coses que poden ser manies persecutòries meves, però jo crec que també s'ha de posar en evidència i està no, amb les cròniques amb una frase a cada tema, però ho vull remarcar. Un, l'absència de l'Ajuntament amb la figura de l'alcaldessa. Ho sento molt i no em faig una qüestió política o de partit, però sí, no, és incomprensible. Al matí va venir el cinquè tinent d'alcalde, em sembla que el Batlle, que em sembla que era la primera autoritat que hi havia, havent-hi el president i una consellera de la Generalitat i una consellera, i a la tarda va venir el Collboni com a primer tinent d'alcalde. Però o sigui, ho trobo... Mira, fins i tot que no hagués vingut a la missa per no sé què, però en el moment de la benedicció... És que, o sigui, senzillament ho trobo incomprensible. Dit això, i haver-me quedat a gust per haver-ho dit, remarcar un gest molt bonic, o molt, com sembla, molt elegant, que va tenir el cardenal Omella, que en l'acte del matí, al final, al principi va obrir una breu intervenció molt escueta del president delegat, el senyor Camps, i tancava el cardenal Omella també amb una petita intervenció, una cosa molt breu. I quan es va aixecar per anar a fer la intervenció, i havien anunciat només el cardenal Omella i no estava previst, ell, que tenia al costat, es va dirigir al president aragonès i van tenir una conversa que vam veure tots, sobretot els que estaven més davant, com dient-li, escolti, president, ja que està aquí, pugi també i digui alguna cosa. I el pobre president doncs, va haver de pujar, posar-se davant del micro i improvisar, que a més ho va fer molt bé, una cosa que tingués sentit en aquell moment. Jo crec que és un gest... bonic no seria la paraula, però és simbòlic interessant, doncs, havent-hi en aquell moment la màxima autoritat del país, doncs, també donar-li la veu, i a més amb un acte que no tenia una dimensió religiosa, sinó una dimensió civil. Per exemple, a la tarda hi havia la presidenta del Parlament, i en una missa no tenia cap sentit que la presidenta del Parlament al final digués unes paraules, no? Però en aquell moment era adequat, i el cardenal va estar encertat improvisant aquesta intervenció.
Sí, potser és aquest punt espontani, no?, també, que té el cardenal Omella i que es veu quan, no sé, salta els protocols o és capaç de tenir aquest tipus de gestos, no? També quan va sortir a fer la benedicció es va referir al vent que feia i va fer que tothom l'aplaudís i en un moment la cosa
aquesta...
Això és perillós,
que de vegades se't pot escapar de les mans, però en aquest cas...
Sí, sí, segur que trobaríem exemples de...
L'espontaneïtat va funcionar.
Trobaríem exemples a favor i en contra de la mateixa persona en diferents escenaris. Però sí que té aquest punt, no?, de saber enganxar la gent. I ahir em sembla que ho va aconseguir, tant amb això que comentes del president aragonès com el moment de la benedicció al carrer, que feia fred, feia vent i la gent estava a l'expectativa, no? Doncs tenim aquest estel que brilla ara a aquesta nova ciutat de Barcelona que li canvia el paisatge i ho podeu trobar amb tota mena de detall, cròniques, fotos i vídeos a Catalunya Religió. Més coses. Notícia important també aquesta darrera setmana. Divendres vam anar cap a Terrassa i s'ha nomenat el que és el relleu, el bisbe Saiz Meneses, que va ser nomenat arquebisbe de Sevilla el mes de juny, el mes de juny, no m'equivoco, i des de llavors hi havia d'administrador diocesà el bisbe Salvador Cristau, que finalment sembla que és la persona doncs, que el papa ha nomenat bisbe de Terrassa. Comentaris...
No, sobretot tu que hi vas anar, que recordo el comentari que vas fer de que era tot molt familiar, no? També amb els seminaristes o sigui que, clar, és que el Cristau és una persona que és una, jo ho hem titulat això, una continuïtat total. En altres moments també fins i tot va succeir el Josep Àngel Saiz en altres càrrecs diocesans quan els dos formaven part de la Cúria de Barcelona i ara fins i tot després va ser l'auxiliar que va promoure ell i ara doncs el substitueix com a bisbe. I això, pel que comentaves, Laura, en la mateixa presentació, doncs, gairebé és com si fos una cosa ja molt, molt feta i esperable, no?
Sí, diguem que la gent del seu entorn, no? Ho va rebre com una feliç notícia, no? És a dir, és algú que coneixem, és algú que coneix la casa, la diòcesi ha nascut que ell ja hi era també, no, diguéssim, o hi és des del principi, per dir-ho en altres paraules.
I que s'ha encarregat de la formació de tots els capellans que han sortit en el bisbat els últims 15 anys. Si us coneix
exactament,
tots,
una mica...
Perdó, però com si us hagués parit.
Sí, sí, és el seu pare espiritual, és qui ha estat allà formant-los i de fet la foto una mica expressava això quan estava allà, que sí que vaig tenir aquesta sensació, que era una sala on es convoca una roda de premsa i a més gent, diguéssim, de la institució, no? En aquest cas els seminaristes, que no gent del món de la comunicació, els periodistes que anaven a rebre la notícia, no? Però que déu-n'hi-do, per això faig un parèntesi, déu-n'hi-do també a nivell de local, de premsa local, la cobertura que té el bisbat. Dit això, sí, estaven com agraïts i feliços, és el seu pare espiritual, no? I la foto dels seminaristes era aquesta, no? D'anar convoyant una persona que amb qui confien, també des del sector social, penso en tot el que implica Càritas Terrassa, no? Doncs també és algú que s'ha fet present, que ha anat acompanyant els grups i bé, per tant, algú que coneix el territori i que sap les seves fortaleses i les seves febleses. Glòria.
Tinc una pregunta que potser el Jordi serà la persona que em pugui respondre també per experiència. Que sí, home, per trajectòria eclesial segur. Però dic, en aquest cas, a mi no em va sobtar la notícia, no? Allò del titular, la continuïtat, però dic, sempre m'ha sobtat que les diòcesis més grans hi hagin bisbes auxiliars. Dius, bueno, evidentment, no que em sobti el càrrec, És a dir, té un cert sentit allò d'una mà dreta, una persona amb qui delegar quan no arribes, que això té tot el sentit del món, però sempre m'ha sobtat que quan hi ha una vacant i hi ha bisbes auxiliars, no siguin els bisbes auxiliars qui agafin aquest relleu. És a dir, no sé si s'ha plantejat alguna vegada el motiu de dir... Clar, seria com el segundo de a bordo que agafa el timó, no? I que si durant anys has estat treballant a la casa o en una institució, en una empresa, ja coneixes el rol, ja treballes amb la gent, doncs el clàssic seria el relleu és més fàcil, el traspàs és més fàcil. Com és que no es dona més sovint això de que un auxiliar pugi a ser bisbe titular?
A veure, aquí ens caldria un canonista i un teòleg que no estic capacitat, però... Primer, el tema dels bisbes auxiliars fins i tot eclesialment està discutit perquè al final un bisbe és com el successor dels apòstols i el, diguem, no sabria si la paraula és líder a nivell civil, per traduir-ho en termes civils, el pastor o una mica el pare de la diòcesi, el que acompanya, fins a quin punt és de direcció o de guia o tot això seria una altra discussió, però diguem que d'alguna manera representa doncs, també la unitat de la diòcesi, etc. Clar, si aquest és el bisbe, quin sentit té que tingui com un adjunt?
Com ajudants,
Ajudant. Bueno, i que pot tenir molt ajudants i hi ha d'haver els consells pastorals i els consells d'economia i els consells presbiterals i el col·legi de consultors. Vull dir, poden haver-hi molts organismes que ajuden al bisbe, però que hagi de ser un bisbe, això ja està en discussió. Segon, ser bisbe auxiliar d'una diòcesi no necessàriament vol dir el mateix a tot arreu. És a dir, hi ha bisbes auxiliars que el bisbe ho té perquè per enviar-lo a confirmar les parròquies i per anar a actes que ell no té ganes d'anar-hi, però que no pinta res en el bisbat, això passa, i ha passat històricament, i a Barcelona ha passat molt, vull dir, bisbes aquests que estan senzillament allà a la banqueta esperant que un dia els envien a una altra diòcesi, això ha passat molt, i bisbes auxiliars que certament, i sobretot quan n'hi ha més d'un, doncs fan un equip amb el bisbe titular, per dir-ho així. Són doncs, un equip episcopal, on evidentment un té la responsabilitat última, però diguem que tots són bisbes. Clar, això fa que aquestes diverses situacions fa que en alguna situació sigui més normal, que era molt el cas de Terrassa, que continuï o que ja hi ha, perquè al final és anar tirant, però també és veritat que en principi també un canvi de bisbe i sobretot amb aquesta idea de bisbes que venen de fora no vol dir a l'altra punta del planeta, però que no necessàriament és algú que ja està dintre bolla, diguem, de la gestió del bisbat, és també en principi doncs, per donar una mica d'aire fresc, per renovar,
Sí,
per
com això. De renovació...
Llavors, normalment, No és la primera vegada que passa, ni és una cosa extraordinària, com un auxiliar passi a ser el bisbe residencial, però normalment no s'opta per aquesta opció per això, perquè un bisbe amb condicions normals doncs, està 10, 12, 15 anys, seria diguem, el període de temps raonable, i doncs ve un altre que en principi ha de ser algú que no estigui molt desconnectat i desconegut d'aquella realitat, i això en un país petit com és Catalunya doncs és més complicat, però també ha de ser algú doncs, que porta alguna cosa nova. En aquest cas també és veritat que estem parlant del Salvador té 71 anys, ara no em falla la memòria, per tant, d'aquí 4 o 5 anys se suposa que era un relleu, per tant, és una mica, perdó, però patada endavant. És a dir, mira, ja el primer bisbe que hi ha hagut que ha configurat una mica el tarannà i el perfil de la diòcesi, que tampoc agrada a tothom del bisbat, però és el que és, doncs, que és el bisbe Sais, doncs ara durant 3 o 4 anys més doncs continuem per aquí i després ja veurem si aquí li donem un tomb o continuem amb aquesta línia.
Molt bé.
Dit tot això, no sé si t'he contestat la pregunta.
I però... tant! Jo ja sabia que no calia un canonista tenint-te tu.
Que Déu t'ho pagui.
Doncs jo no sé massa bé què més afegir. Coses que es van dir o es van comentar, sí que va haver-hi un moment... Clar, a vegades intentar trobar translacions en el món civil és complicat, no? Perquè ja sabem que el govern de l'Església és diferent, no? Començant per fet de com s'escullen els bisbes, no? A altres històries, però, per exemple, la configuració del govern, per tant, les persones de confiança amb qui després lideraran àmbits concrets de la pastoral, vicaries, etc. Algú va preguntar, no? Doncs en aquest govern que ara vostè, no? Enceta, quines persones té pensades que formaran part dels seus equips? I va mirar els de la taula, tenia el secretari canceller general a l'esquerra i a la dreta també el Fidel i mossèn Fidel, i els va dir com tranquil·litzant-los que ells continuarien allà, no? I va ser un petit acudit perquè, clar, és a dir, les coses no funcionen ben bé així, no? Ara tocarà seure i si hi ha equips i canvis, doncs se suposa que els consensuaran i tot quedarà més... No sé com dir-ho, que no és que ara ell amb la vareta vagi decidint coses, no? Tampoc me l'imagino així.
El Salvador no, té una cosa, que jo l'havia conegut quan era rector de Mollet, que després podem discutir la línia eclesial, el fet doncs, que com el seu antecessor siguin gent formada a Toledo, amb un determinat perfil i tarannà, però el Salvador el que té és que és bona persona, i això sí que tothom que l'ha tractat, ningú ho discuteix. Ara, una altra cosa doncs, és després doncs, que la línia eclesial o les prioritats que es posin doncs, siguin les adequades o siguin més alineades amb les línies que era de renovació del Papa Francesc o sense, evidentment, contradir ni oposar-se al Papa Francesc, no és un talibán opositor, però que potser doncs, hi ha temes que no entren tant al bisbat de Terrassa com en altres llocs.
En qualsevol cas, la gent que patia per desgovern ja pot quedar-se tranquil·la que a Terrassa hi ha un nou bisbe i ja està treballant.
De fet, sí. També, al final, tots sabem que els bisbats, la majoria de mossens, acaben fent una mica el que els dona la gana. Hi hagi el bisbe que hi hagi.
Hi hagi el bisbe que hi hagi. Sí, no, però i en clau de Tarraconense també se'ns havia dit, no?, que hi ha temes que són complicats de decidir o fer avançar quan mires i no hi som tots, no? I en seu vacant ara queda també per resoldre Solsona i...
Que de fet era més urgent Solsona que Terrassa perquè amb el Cristau allà una mica aquesta situació d'interinitat era interinitat però no tanta.
Doncs queda apuntat. Si us sembla, fem una ullada, passem i canviem de tema. I podem mirar, Roger, quins són els articles més vistos aquesta setmana?
Sí, els més llegits, en veritat, no canvien molt de tema perquè realment el més llegit d'aquesta setmana és precisament l'article que comentàvem ara sobre el nomenament del nou bisbe de Terrassa. Tenim, en segon lloc, l'elecció de l'abat de Poblet, Octavi Vilà, que ha estat reelegit. En tercer lloc teníem la crònica de la jornada d'ahir de la Sagrada Família del Matí de Cultura Popular. En quart lloc, l'article sobre les paraules que va dirigir Cristau en el moment del nomenament, i en cinquè lloc un article més curiós sobre l'interès creixent dels grups religiosos per fer trobades en cases de colònies.
Què és aquesta última peça de les cases de colònies?
Doncs és una mica això, no? que s'ha fet una mica d'estudi o s'ha recollit una mica les dades, no? dels grups religiosos que aposten per les cases de colònies per fer recessos, per fer trobades, per fer diferents esdeveniments, no? I la Fundació Pere Tarrés doncs, explica que ha anat creixent molt, que és cert que amb la pandèmia doncs, hi ha hagut una reducció, però que ara sembla que torna a créixer, no? I una mica ve a dir l'article, no?, que també això també és part perquè les cases de colònies doncs, es troben enmig de la natura, es troben en llocs que solen ser doncs, adequats, no?, per fer doncs, una trobada doncs, que potser necessiti silenci o que es necessiti concentració, etc. És un lloc allunyat de la ciutat al final i que està bé per fer aquest tipus de trobades.
Molt bé. Més coses?
Doncs avui hem tingut un tema esforç, ja.
Tema esforç. Doncs escolteu, deixem aquí la rebotiga, si us sembla. Donem gràcies als que ens esteu escoltant per ser-hi una setmana més. Podeu seguir-nos a xarxes i al web.
I recordar que els actes de la Sagrada Família tampoc s'han acabat, que hi ha tot un mes d'esdeveniments.
Fins al 5 de gener hi haurà festival, sí.
Ara aquest diumenge hi ha un dels significatius, no? Que em sembla que vas tu a veure.
Aquest diumenge hi ha la pregària de TZ i vaig jo, en Roger també serà per allà. Sí.
Sí, 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 sí.
Sí, i veurem. Sí, sí, la comunitat de TZ, que serà a Barcelona, i s'ha fet una crida a tots els grups de joves que hi volien participar. Es van exaurir de seguida les entrades, no? També a tots aquells que volien reservar ho van tenir complicat perquè acostuma a ser un format que funciona, que té una llarga tradició i que aquestes músiques conegudes de TZ, cants, no?, espais de silenci, a més, en l'entorn de la Sagrada Família, doncs l'èxit estava assegurat.
Un dia parlarem dels amics coneguts i saludats que et demanen invitacions per la Sagrada Família.
pots convertir-te en una màquina que expedeixi, com se'n diu? Quin seria el verb? De donar tiquets, no? Sí, sí. Expedir tiquets.
L'emetre els conductes oficials.
Això. Com quan rebem aquells correus a la redacció, no?, de petició de llibres i CDs.
Casets i casets igual.
Inscriure's en un recés, d'acord, sí, som un mitjà de comunicació, però estem encantats de facilitar l'enllaç amb la persona que està buscant. Ho posarem com un servei més a favor de la informació religiosa d'aquest país.
No, però tots els actes que ja estan havent, això, hores o dies s'esgoten les invitacions que hi ha disponibles i no hi entra més gent perquè no hi cap.
Molt bé, doncs deixem aquí la rebotiga. Gràcies per escoltar-nos. Gràcies, Glòria Barrete, Roger Vilaclara i Jordi Llisterri. Ens acomiadem amb una servidora, Laura Mor. Fins la propera.
A veure.
Adéu.
Catalunya Religió.